Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El govern català presenta aquest matí el Pla contra la pressió estètica. Aquesta és una iniciativa que ja es va anunciar ara fa un any, que s'hi començava a treballar per tenir-lo a punt. Avui s'han de conèixer les conclusions. És un pla que preveu combatre aquesta opressió que viuen especialment les dones, sobretot les més joves, per donar també una resposta política a la violència que pot acabar significant, en molts casos, intentar complir amb uns cànons estètics que són impossibles. Avui en parlarem, ho farem amb la Marta Pontnou, que és escriptora, assessora d'imatge i membre justament de la comissió que ha treballat en l'elaboració d'aquest pla d'acció contra la pressió estètica. També ara podrem saludar la Patrícia García, que és psicòloga de la Fundació ATSIS, per intentar treure l'entrellat del paper que juguen, perquè és un paper molt important el que juguen les xarxes socials en les conductes que acaben adoptant les joves, les adolescents, en referència al propi cos i a la pròpia imatge, que comença a vegades per aquest contacte amb les xarxes socials, però que acaba cristal·litzant, i ho hem vist en més d'una ocasió i ho hem explicat, per exemple, amb talles que són impossibles, amb talles que a vegades no es troben a les botigues, amb talles que estan a les botigues i que sovint no són reals o que són mentides i que han portat en alguns casos, fins i tot, per exemple, el govern català de fa un any a posar en marxa una investigació amb una marca concreta de roba amb els tallatges que feia, que fa molt temps que se'n parla però que no s'acaba de resoldre. A veure, ho anirem fent per trams. D'entrada, us deia que la Patrícia García és psicòloga de la Fundació ATSIS. Fa molt temps que treballen justament analitzant quines són les conseqüències de determinats comportaments que es troben i que pateixen tot sovint els joves a través de les xarxes. Patrícia García, com estem? Molt bon dia.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme al programa.
Que va al contrari, a vostè per poder-nos acompanyar. No? Avui s'ha de presentar aquest pla contra la pressió estètica. Les xarxes socials, el contingut al qual tenen accés moltes persones, especialment les joves, a través del seu telèfon mòbil, de manera continuada, juguen un paper molt important en aquest concepte d'aquesta pressió estètica, de la hipersexualització, no? de veure imatge, no? de nois i noies que acaben prenent com a referent i que moltes vegades estan retocats per filtres digitals. És a dir, que al final no és veritat allò que estan veient.
Efectivamente, estamos viendo en los últimos tiempos cómo las redes sociales están afectando de manera muy negativa a lo que es la presión estética y a este canon de belleza, que al final es algo que evoluciona con el tiempo. En los 2000 teníamos un canon de belleza de una mujer muy delgada, lo que como prototípicamente podríamos pensar que era una top model en aquel momento, y ahora vamos hacia un canon de belleza con muchas más curvas, con una mujer como muy definida, pero que al fin y al cabo lo que hace es poner una vez más una presión y ejercer una violencia sobre las mujeres que intentan entrar en ese canon de belleza, ¿no? Entonces las redes sociales están contribuyendo muchísimo a este fenómeno. De hecho, hace un año, año y medio más o menos, se filtraba este conocido informe de Instagram que afirmaba que una de cada tres mujeres jóvenes empeoraban su imagen tras haber estado expuestas a las redes sociales como Instagram en este caso, ¿no? Entonces, al final, yo creo que las redes sociales se podrían usar de una manera muy positiva, pero es cierto que vemos en abundancia que no es así. Y la verdad es que hay que tener bastante cuidado porque justamente ahora se está promoviendo también a través de las redes como un estilo de vida muy sano, muy healthy, pero que al final también está enmascarando esta falsa idea de qué es salud o qué es al final entrar otra vez en este canon de belleza. Entonces, bueno, creo que esto lo tenemos que coger con cuidado.
Claro, es que a més estem parlant, ara, per exemple, les darreres setmanes es va parlar molt d'aquest famós darrer filtre, crec que és del TikTok, no? Que és aquest gold que et canvia la imatge, no? A través d'intel·ligència artificial, per entendre'ns, no? Del programari d'aquest filtre, que et canvia la imatge en directe, no? És a dir, ja ni tan sols, diguem-ne, quan dèiem si abans abans era mentida al cànon, clar, és que ara és directament mentida el que estàs veient. No? I el filtre el que fa, diguem-ne, és potenciar tots aquests cànons que en principi no hauríem de perseguir.
Claro, ahora que estamos tan con el tema tan reciente de la inteligencia artificial, es que la tecnología mejora y avanza cada vez más rápido y se nos va de las manos. Entonces, también afecta a esto. Justamente el tema del filtro del TikTok lo seguía estas últimas semanas y es muy llamativo cómo en directo, en un vídeo, normalmente antes esos filtros tú pasabas la mano por delante de la cara y algo se notaba, ¿no? De que no había, que había trampa. Pero es que ahora ni se nota. Tú pasas la mano y el filtro se sigue manteniendo como si fueras esa persona. Entonces, claro, esto al final está afectando de manera que ya sabemos que han aumentado de manera bastante sustancialmente la cantidad de operaciones estéticas que se están realizando. De hecho, hace relativamente poco la Sociedad Española de Cirugía Plástica Estética alertaba de que cada vez son más las menores que se someten a este tipo de operaciones. Entonces, esto ya es una muestra de que el tema de los filtros, el tema de la imagen corporal a través de redes sociales se nos está yendo. Ah. Aunque sí que es verdad que algo positivo del filtro de TikTok, que ahí tengo que jugar un poco, salir en defensa de las redes sociales, y es que he visto mucha gente alertando de este filtro y un poco evidenciando,
denúncia,
sobre todo
no?
a las mujeres más jóvenes, de que esto es un peligro.
Clar. Passa que, fixi's que això, nosaltres parlem de que hi ha aquest risc a les xarxes socials, de que sobretot són les noies i segurament les més joves, no? les que estan més exposades a això, però jo crec que segurament no hi ha problema, és a dir, no hi ha millor demostració, que al final estem parlant d'un problema social, perquè ara vostè, per exemple, feia referència a aquestes dades dels metges que fan operacions d'estètica en menors, que al final acaben tenint el vistiplau dels pares, no? o del responsable, que acaben entenent que davant de l'angoixa del fill o de la filla per aquesta qüestió estètica, doncs efectivament la solució passa per autoritzar aquesta operació, per entendre'ns, no?
Sí, a ver, al final el tema de los cánones estéticos, hemos dicho que a quien más, las mujeres jóvenes son la población, podríamos decir, una de las poblaciones más vulnerables, pero por ser adultos o adultas no significa que estemos protegidos ante esto. Y hay muchas personas adultas que también entran en ese juego de la presión estética, incluso hombres también que entran dentro. Ahora estamos viendo también un aumento del canon de belleza en hombres, de hombres musculados, ¿no? Que bueno, se viene desarrollando en los últimos tiempos. Entonces, al final, todos y todas recibimos mensajes, tanto de nuestro entorno directo como de la sociedad en general, de la industria de la música, de la cultura. Antes entrabais en la noticia comentando el tema de las tallas también de la ropa. Nadie está exento de poder ser susceptible de esta presión estética.
Almenys des d'un punt de vista digital, això és abordable? És a dir, aquella frase, no? Aquella expressió, diguem-ne, a vegades per demostrar impotència, de no se le pueden poner puertas al campo, no? Avui el govern explicarà, no?, un programa, i veurem en aquest sentit com s'abarca, però vosaltres que veieu des de fora i que analitzeu el que passa, realment hi ha possibilitats d'acotar-ho, per exemple, en l'àmbit digital, que ara segurament és una de les fonts principals d'aquesta pressió estètica?
A ver, es verdad que es muy complejo porque, como decíamos antes, avanza más rápido de lo que a veces, y vuelvo a la frase que tú has dicho, podemos ponerle puertas, ¿no?, a ese campo. Pero es verdad que sí que hay cosas que podemos hacer. Ya hay otros países que están regulando el tema digital, poniendo como condición que cuando una foto está editada, se tiene que hacer referencia a que esa foto no es la foto original, ¿no? Entonces sí que hay cosas que podemos ir poniendo para ir combatiendo esto. Lo que sí que también podemos hacer es ir todos a una. Si desde la educación, desde las administraciones, desde los medios de comunicación, todos lanzamos el mismo mensaje, será más fácil crear conciencia y sensibilidad hacia este tema. Entonces yo creo que la solución no pasa solo por la parte digital, sino también de esos otros entornos que tenemos que poner de nuestra parte para educar a las nuevas generaciones en todo esto. Y sobre todo también que a nivel individual también podemos hacer un trabajo. Desde las redes sociales nosotros y nosotras podemos hacernos preguntas sobre si el contenido que estoy viendo me está afectando en mi autoimagen o si me está presionando a nivel estético y desecharlo. Porque yo, como siempre digo, tenemos que practicar más el unfollow, el dejar de seguir, porque a veces parece que no tenemos la conciencia de que las redes sociales son nuestras, que las podemos hacer nuestras y que si no nos hacen sentir bien, hay que desechar esa
Clar,
parte.
Passa que aquest unfollow és molt difícil de fer, no només quan aquest contingut, no, d'aquest influencer de Tornix que tu pots estar seguint et pot ser més o menys de l'agrat, sinó que, a més, fer aquest unfollow pot significar també desconnectar-te de després futures converses en els teus cercles d'amistats, per exemple, no? Perquè segurament en un grup d'amics i d'amigues hi ha determinats personatges que són seguits per tots, no? I que quan aquest personatge fa una qüestió, el que sigui a la seva xarxa social, allò genera una conversa en el grup, no? I per tant, aquest unfollow et pot sortir molt car, diguem-ne, perquè et pot desconnectar no d'aquell personatge, sinó de la conversa amb el grup d'amics, per entendre'ns, eh?
Sí, efectivamente. Además, en un momento de la adolescencia que es súper importante el grupo de iguales y cómo me relaciono con mis amigos y mis amigas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso creo que también la solución pasa por darle un giro a qué es un influencer al que tenemos que seguir, ¿no? Y como crear conciencia también de esas otras cuentas alternativas que están empezando a aparecer, que hablan más de la aceptación corporal, de la diversidad de cuerpos, y también intentar hacer de los y las influencers que promueven estos cánones de belleza actuales nuestros aliados desde las administraciones, ¿no? Hacerles aliados de todo este giro que queremos darle al tema de las redes sociales e intentar crear conciencia de que lo que publican en redes sociales también tiene un impacto en los y las adolescentes, que al final son quienes están dando esos números y quienes les están poniendo en ese lugar. Entonces, bueno, como decía antes, pasa un poco por colaborar entre todos y entre todas.
Clar, jo estava pensant alguna vegada quan hem parlat d'aquesta qüestió, sempre hi ha, evidentment, la pitjor de les conseqüències, no?, d'aquesta pressió estètica que segurament sempre s'ha abordat a través, per exemple, dels casos d'anorèxia i de bulímia, no? Especialment en noies, que més ja hem explicat, també ho hem fet aquí al programa, que en els darrers anys, per circumstàncies diverses, diguem-ne, han anat a més i no segurament només per qüestions de la pressió estètica, però que és evident que hi és. Ara, si no arribem a aquest cas extrem que potser n'hem parlat una mica més, a què s'exposa una persona jove o no tan jove, com encara n'estàvem parlant, diguem-ne, que comença a patir les conseqüències des d'un punt de vista psicològic d'aquesta pressió estètica? De què estem parlant? És a dir, què passa amb l'autoestima, no? d'una persona que és constantment bombardejada amb un ideal estètic al qual voldria arribar però veu que no hi arriba, o fins i tot que pensa que potser no hi arribarà mai, no? Que es pot entrar en aquest cercle viciós, no? De dir, sé que hi ha això i que intentaré arribar-hi, però alhora sé que per no sé, per fisiologia, no? O per tipus de cos o pel que sigui, mai l'arribaré a aconseguir.
Sí, como bien dices, nunca van a llegar a conseguirlo y eso genera mucha frustración. Porque al final, ¿qué estoy intentando conseguir? Un cuerpo que no es real. Porque lo que yo estoy viendo en redes sociales no es el cuerpo real de esa persona, ni es el cuerpo de esa persona en su totalidad. Yo siempre les digo, estamos hablando de un momento que es una foto, es algo concreto. Tú no estás viendo el cuerpo de esa persona. Sí que tenemos los vídeos y tenemos las historias que pueden ser un poco más en directo y demás, pero tú siempre lo estás viendo a través de una cámara. Entonces, no estás viendo el cuerpo en totalidad de esa persona. Solo estás viendo una parte. Entonces, estás intentando llegar a un estándar de belleza que no se puede conseguir y eso genera una frustración muy grande y, como tú bien decías, afecta directamente y estrepitosamente a la autoestima. Vemos chicas jóvenes con muchos problemas de autoestima. De hecho, desde Fundación ATSIS hemos notado pues un aumento de este tipo de problema en chicas jóvenes que afecta a distintas áreas de su vida y, en concreto, como tú decías, en la autoestima y la autoimagen. Entonces, junto con esto también afecta bastante al estado de ánimo, porque al final estoy intentando, mi vida se vuelve en su totalidad conseguir ese canon estético que no estoy pudiendo conseguir. Entonces, evidentemente, mi estado de humor es bastante bajito y además afecta directamente, como decías al principio, con aumentos de los trastornos de conducta alimentaria, con los más conocidos que sabemos que son la anorexia y la bulimia, por intentar conseguir esos cánones y atajar. No digo que sea el único motivo, porque al final un trastorno de la conducta alimentaria es multifactorial y sabemos que se debe a muchas más razones, ¿no? Pero la presión estética contribuye una vez más a esto. Y también quiero hacer una reflexión para las personas que nos estén escuchando, y es que La presión estética al final beneficia a la industria. Si yo algo que es normativo te lo vendo y te lo enmascaro como que es algo que no deberías de tener, luego te voy a vender el producto para que no tengas eso, que en realidad es normativo y que aproximadamente la mayoría de la población lo tiene, ¿no? Entonces al final es un negocio y al final tenemos también que tener la mirada y la perspectiva crítica de que esto no es más que un beneficio para la industria y que al final somos los afectados y las afectadas, pero que sirve para monetizar y sacar provecho.
És també una expressió de masclisme o ja estem en un altre estadi?
Bueno, yo creo que sí que es una expresión de estereotipos o de violencia estética, pero no creo que sea lo único. Creo que beneficia a las personas que tienen que beneficiar a nivel económico y que sí que se ve una violencia ejercida hacia las mujeres. Pero no quiero solo decir que es únicamente de las mujeres, porque es verdad que lo sufrimos más y eso es innegable. Pero como decía antes, sí que hay hombres que cada vez más por el tema de las redes sociales también se ven presionados estéticamente hacia esto. Entonces,
La
bueno, sí que recibo comentarios de los y las adolescentes respecto a. Es que si tú quieres, puedes conseguir ese cuerpo. Y ese es un mensaje que tienen como muy metido dentro de la cabeza, como muy interiorizado, de solo con esfuerzo puedes conseguirlo. Y hay que educarles y hacerles ver de que no. Como tú decías, muy bien decías antes, por mucho que yo lo consiga, igual mi metabolismo no es ese, mi cuerpo no es ese, y nunca puedo llegar a conseguir ese canon, que igual tampoco debería ser mi objetivo conseguirlo.
La Patricia García és psicòloga de la Fundació ATSIS. Patricia, un plaer escoltar-te.
Muchísimas gracias por
Que
invitarme a hablar y
vagi...
gracias por darle visibilidad a este tema.
No, bueno, faltaría més. Moltíssimes gràcies. La Patricia
Gracias.
García, que ens ha acompanyat en aquest primer tram de conversa, una conversa que ara podem continuar amb la Marta Pontnou. La Marta Pontnou és escriptora, és assessora d'imatge, de fet, és membre de la comissió que ha estat treballant en l'elaboració d'aquest pla d'acció contra la pressió estètica. Marta Pontnou, bon dia, com anem?
Hola, bon dia.
Avui es presenta un pla que és un pla molt ambiciós, per intentar fer front a aquesta pressió estètica i que és fruit de molts mesos de feina.
Sí, mira, de fet, el que deia ara la psicòloga, estem sotmeses constantment a tanta pressió estètica de les xarxes, de comentaris, de les marques mateixes, que hi ha d'haver alguna manera de regular-ho i al final és també a part del nostre esforç, no? Perquè sempre diuen, no, empodereu-vos, sempre recau sobre les dones, no? Aquest fet de solucionar les coses, empodereu-vos, passa dels comentaris, però clar, necessitem també sentir-nos recolzades per unes lleis o bueno, per algunes mesures més enllà de les nostres eines.
Home, aquest és un element, jo crec que important, com a mínim el d'aquest pla, que és el de començar a intentar donar, u, eines per sortir-se'n i també la percepció que des de l'administració s'hi fa alguna cosa, no? Justament per intentar evitar aquesta percepció, aquesta imatge, a vegades de contra això no s'hi pot fer res, i segurament sí que es pot, no?
Sí, el que sempre ens han dit, bueno, sempre ha sigut així, és un tema de dones, és un tema també, no?, la cosa aquesta del patriarcat és una cosa entre les dones, nosaltres els homes no som així, no, no, o sigui, és un problema real i quan les institucions s'hi posen i hi han remeis i hi han sancions, per exemple, la proposta de sanció d'aquesta setmana passada del Departament de Treball a l'empresa Vueling
Sí.
perquè les hostesses estaven obligades a dur sabates de taló, doncs aquesta ja és de dir, bueno, escolta, doncs avui poso alguna cosa, algun remei, quants anys estem a 2023, com pot ser que encara hi hagi una empresa que recomani o obligui, gairebé, perquè era una obligació, a dur talons o a dur maquillatge a les dones i que als homes només se'ls deia que anessin una miqueta endreçats, no? Allò, quin és el ritme, quin és el límit, no? De què vol dir anar endreçat? Clar, totes aquestes desigualtats, totes aquestes discriminacions, ja sigui per qüestions de gènere o per temes estètics, han de tenir un límit. És el que dic, estem al 2023, no n'hi ha prou a empoderar-nos, la feina que fan a les escoles, la feina que fan els pares i les mares a casa, necessitem que tothom hi posi.
La moda continua sent una font molt important d'aquesta pressió respecte als cossos?
I tant. O sigui, la moda té el gran poder de poder comunicar, de poder ser qui no ets, de poder transmetre. Et dona unes eines meravelloses, però també és una eina de destrucció quan aquestes criatures amb 8, 9 i 10 anys no hi caben a les talles que hi ha a les botigues. No hi caben perquè el tallatge no està regulat, perquè les dades a l'OMS, per exemple, el tallatge, els percentils aquests de les criatures que tothom mira quan va al pediatre, a veure si el nen o la nena va bé o no va bé després, sí. Això, són del 2006, que això és gairebé fa 20 anys.
Del 2006?
Estan actualitzades del 2006, llavors a les criatures tothom les veuen més altes, més amb uns peus enormes, llavors això no està actualitzat, el tallatge no està regulat. Tu vas a una empresa d'Inditex i el tallatge que tu trobes actualment per una criatura de 10 anys, no, que correspon a la de 10, no els hi funciona.
No, van tots amb la de 13 a 14.
Exacte, llavors què passa? Que els de 13 a 14 han d'anar a les marques ja d'adulta. I què passa? Les marques d'adulta estan sexualitzades. Llavors et trobes nenes amb 12 anys que van més sexualitzades i que necessiten un tipus de roba. Llavors, en el moment on se t'està creant la teva personalitat, la teva autoestima, que no et trobis, que no et sentis identificat en un grup, que no et puguis posar la roba que tu vols, que no et puguis expressar lliurement, tot això et fot un cacau mental que passa el que passa, no? Aquestes pressions mentals, aquests problemes mentals que tant posem en boca i, clar, tots hi posem.
S'hi pot actuar, per això, des d'un pla del govern? Perquè al final, ara, per exemple, perquè ha aparegut Inditex en aquesta conversa, podria haver aparegut qualsevol altra marca d'aquestes grans de roba, diguem-ne, perquè els que tenen nens saben perfectament que al final tant hi fa entrar en aquesta botiga que l'altra, que tu tens clar, que, escolta, mira, la meva filla té 10 anys, per tant, vaig a buscar coses de 13, no? La meva filla en té 7, vaig a buscar talles de 10, no? Perquè si no ja sé que no els hi cabrà i tant hi fa, diguem-ne, una mica la botiga a la que acabis entrant en general amb aquesta lectura.
Tothom hi posa... És una qüestió de diners, el tema del tallatge. Totes les empreses diran que és qüestió de diners, que qui talla només SM i L és perquè no es pot permetre, que ja li agradaria... Totes les marques diuen, ja m'agradaria a mi poder fer 32 fins a les 50, però això no m'ho permet econòmicament, ni és sostenible, ni... Bueno, doncs potser podríem fer roba sota demanda, que és un sistema que, no, la Míriam Ponsa, per exemple, és una dissenyadora que funciona així, perfecte, què vols? Aquest potser s'ha de canviar el sistema de consumir també. No de tot és fast fashion, tot és necessito això, es porten aquests pantalons i en trobo 450.000 al mercat, sinó que hem de canviar una mica entre tots. I si no, el Departament d'Igualtat i Feminismes aconsegueix que es pugui sancionar una empresa perquè només fabrica XS i S, doncs, escolta, alguna cosa haurem fet entre tots, no?
Deia ara la Patricia García, feia una alerta, no?, i ens deia, escolta'm, això és un problema bàsicament que afecta les noies, que afecta les nenes, però estem començant a veure a través de les xarxes socials que això pot començar a ser també un problema, i està començant a ser un problema amb alguns nois, diguem-ne, no?, perquè s'està començant també a vendre aquesta imatge als nois dels cossos perfectes, de continguts a les xarxes socials on cada dos per tres apareixen nois, no?, allò sense samarreta, amb exercicis, amb salut, amb no sé què, amb la roba, és a dir, estem fent créixer un problema que encara ni tan sols havíem acotat en el cas de les noies, i aquesta pressió estètica està començant a escampar la taca també entre els nois?
Sí, o sigui, entre els nois també, però clar, això m'ho diuen, no?, moltes xerrades que faig de pressió estètica, bueno, i els nois què? Sí, però el problema que tenim bàsicament és molt amb les noies, i ha sigut un problema històric entre dones, i la pressió estètica, els comentaris que es fan sobre els cossos és molt sobre el gènere femení. Llavors, els homes també pateixen, sí, també pateixen, i ho solucionarem, entre tots, però el que hem de posar el focus ara mateix és no pels qui més pateixen i per les que han tingut sempre problemes. Amb el que abans deies, també deies això pels dic ho aconseguirem. Bueno, també era impensable que es pogués deixar de fumar dins dels locals. no? Fa 20 anys ens haguessin dit que no es fumaria dins d'una discoteca i tots ens posàvem les mans al cap. Doncs potser ara no podràs trobar només talles 34 i 36, no? Jo crec que entre tots, si hi ha lleis dures, si la gent hi posa consciència, si hi ha campanyes a les escoles, als instituts, i tots prenem consciència que el tema de la pressió estètica ens està menjant, no? Ens està menjant la salut mental, jo crec que podem avançar.
Marta Portnou, un plaer per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Seguirem avui amb atenció, evidentment, la presentació d'aquest nou pla i tindrem temps de parlar-ne. La Marta Portnou, que ens ha acompanyat amb la Patrícia Garcia. Per cert, passant, mira, 7 minuts del punt de les 9 del matí i ja tenim a Pedro Sánchez a la Moncloa. Va, que hi anem.